Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Aristòtil i després Ptolomeu van afirmar que la Terra era el centre de l'univers i la resta de cossos celestes, començant pel Sol, girava al seu voltant. Copèrnic ho va desmentir a mitjans del segle XVI i no va ser l'únic. Una de les ments més brillants de la història de la ciència, el matemàtic, astrònom i físic Galileo Galilei, es va haver d'enfrontar a dos processos davant de l'Església Catòlica per la defensa vehement de l'heliocentrisme, o sigui, que és la Terra la que gira al voltant del Sol. El primer va ser un simple advertiment, però el segon, un judici que va posar a prova la seva resistència. Galileo Galilei va néixer a Pisa el 1564. Després d'abandonar els estudis de medicina sense obtenir-ne el títol, va aprofundir els seus coneixements de filosofia i de matemàtiques. Més endavant es va interessar per l'astronomia. Primer es va apropar a l'obra de Copèrnic i de Kepler, que proposaven un model heliocèntric i qüestionaven el geocentrisme imperant a l'època, no només a l'Església, sinó també a les universitats, dominades per filòsofs aristotèlics. Després va descobrir l'existència del telescopi als Països Baixos i va fins i tot construir un model propi cap al 1609. Pel fet de posar en qüestió l'explicació que les Sagrades Escriptures oferia de certs fenòmens naturals, Galileu va ser investigat en secret pel Tribunal del Sant Ofici l'any 1616. En aquella ocasió ni tan sols se'l va citar a declarar, però d'aquell primer procés en va sorgir la prohibició de defensar les teories de Copèrnic sobre una Terra que girés al voltant del Sol. Després d'uns anys allunyat de l'estudi de l'univers, el 1623, Galileu va creure's afavorit per l'elecció d'un nou papa, Urbà VIII, florentí i amb fama d'intel·lectual. Va demanar permís per publicar una obra que tornava a defensar la visió copernicana, diàleg sobre els dos màxims sistemes del món. Va ser l'espurna que el va portar davant del Sant Ofici. En el judici iniciat l'abril de 1633, Galileu va ser sotmès a interrogatoris intensos i va acabar posant-se a les mans del tribunal. Condemnat i obligat a renegar de la seva visió d'una Terra en moviment, Galileu va acabar vivint en arrest domiciliari a una vila de Florència, amb una idea molt clara al cap. Eppur si muove. Malgrat tot, la Terra se seguia movent. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Avui parlem d'un tema que potser des de la Il·lustració i després durant el Romanticisme i posteriorment a les teories racionalistes, no sé si s'ha mitificat el judici a Galileo Galilei per part de l'Església, perquè va representar durant tots aquests anys, des del segle XVIII, com l'exemple clar de que determinades forces reaccionàries podien negar per un fanatisme, en aquest cas religiós, una evidència científica. No sé si hi havia pas per tant.
Home, sí, perquè és la lluita pel saber, la lluita per la veritat i per intentar sortir, diguem, d'unes màximes ideològiques que eren absolutament, gairebé podríem dir, totalitàries. Havies de creure allò, quan tu forçosament has de creure una hipòtesi amb la qual tu, a partir de la recerca, te n'adones que no és així, doncs lògicament vol dir que estàs sent l'avantguàrdia d'un canvi del pensament per anar cap a una situació que triomfa la veritat per damunt de totes les conseqüències. I clar, si aquest punt de referència, la prova està que nosaltres encara quan volem dir que, doncs, que hi va haver tal fet, i ara no vull posar cap exemple, però que el fet determinat en un lloc o en un altre algú ho posa en dubte, quan et parlen sempre tens una mica la referència que malgrat tot Això va ser així, e pur si mova. Estàs pensant en Galileo. Home, sí, que és molt important. A més, porta una reflexió que és molt bonica, eh? Volta, en fi, una de les avantatges que té de la xarxa, que és llibertat, impunitat, la segona part, ara sí, la vull oblidar, la llibertat, és que volta un vídeo que és molt bonic, que fa anys i tant en va bé mirar-se'l, amb el qual hi ha una sonda que es va allunyant, i es veu un puntet, molt puntet, això és l'univers nostre, no? Aquella sonda. És extraordinària, perquè et fa una mica de modèstia, senzillesa, que escolta,
ets molt poqueta cosa, sí.
Som res per tot l'univers, i llavors ell, clar, demostra això, lògicament, amb un món amb el qual tot ho presideix la voluntat divina. Clar, era absolutament revolucionari el que diu Galileo Galilei, per això, en fi, això de l'arrest domiciliari, que no és nou, doncs, en fi, aquests judicis, però és extraordinari, Galileo és absolutament extraordinari.
Qui ens acompanya avui és un amic del programa, hem tingut la sort de tenir-lo altres vegades aquí, és l'Ignasi Llorente, escriptor, divulgador científic, autor, entre d'altres, d'un llibre interessantíssim, La història de la ciència, com mai te l'han explicat, que realment és de les vegades que el títol correspon realment al contingut. No passa sovint, però en aquest cas és exactament així. Lleix la història de la ciència com mai t'havien explicat. Benvingut, Ignasi Llorente.
Moltes gràcies
per tornar aquí.
Com sempre, un plaer estar aquí.
Galileu va ser un científic tan important, o el que va ser important va ser la defensa que va fer de les teories gairebé d'altres? Perquè, clar, quan pensem en aquestes teories, no sé si hem de pensar en Galileu, hem de pensar en Kepler, hem de pensar en Copèrnic, hem de pensar en d'altres, però no sé si Galileu és més important per la defensa social que en fa que no pas pel que va aportar.
Galileu és un personatge amb moltes facetes i important en moltes elles, però és una frontissa clara, perquè a vegades en la història, i vosaltres en sabeu més, però a vegades la història no es pot marcar una línia vermella entre l'abans i el després.
La majoria de vegades, no?
Amb Galileu, en canvi, gairebé es pot marcar una línia vermella entre el que és la ciència antiga, o la presciència moderna, i la ciència moderna. Ell marca aquest punt d'inflexió pel tema del geocentrisme, l'heliocentrisme, i per tant aquest debat, però també en molts altres aspectes, com són la mecànica, ja ho ha comentat en Josep Maria, pel tema de posar en el debat si la realitat és objecte dels estudis científics, debat que encara avui dia té, i que hi ha diferents corrents que diuen, no, escolta, la ciència es dedica a explicar com és la natura, però no sabem si la natura és així. Per tant, no sabem si ja ens acostem a la realitat o senzillament l'estem explicant d'una forma comprensible. Ell marca un punt abans i un després, independentment del judici. Fins i tot si no hi hagués hagut aquest judici, que com molt bé heu dit, al final les converteix en un símbol entre unes formes de pensament, doncs, que ja estaven, diguem que les costures ja estaven, diguem, marcant-se que allò no, aquell vestit sí, ja estava... Sí. Necessitava un vestit nou, eh? Ja no n'hi havia prou, van posar uns pedaços. Marca aquesta línia entre la ciència antiga i en aquesta ciència moderna, i ell i Newton, probablement, i just coincideix que ell mor l'any que neix Newton, normalment són els dos personatges que marquen aquesta frontera entre una forma d'entendre la ciència i la ciència moderna com a tal. Però ell, com a figura científica, independentment del judici i del símbol, probablement estaria entre els 10 científics més influents de la història per temes que ara comentarem i que bueno, són d'una importància cabdal, no només per la ciència d'aquell debat contemporani seu, sinó per Newton i fins i tot per Einstein, perquè ell ja incita, ja obre el camí a determinats debats.
És que pensem en quin moment es produeix això. Això s'ha anomenat la revolució científica del segle XVII, però és que, a part de que s'hagi investigat, les coses no són perquè sí, no és perquè ja neixin 10, 15, 25 persones amb una vocació científica molt marcada i que investiguen i troben coses, cosa que seria una mica la casualitat, sinó que és un context molt clar. Venim del final del Concili de Trento, finals del segle XVI, on l'Església Catòlica es troba davant d'un gran problema, que és que veu que una nova manera de veure el cristianisme està triomfant i que, a més, aquesta nova manera de veure el cristianisme és molt més atractiva que no pas la manera que l'Església Catòlica tenia fins aleshores. I d'aquí ve el Concili de Trento i el plantejament del barroc, de la manera de veure el món. I un d'aquests plantejaments de sortida és regularitzar i registrar tot el que passa a la comunitat cristiana i a partir d'aquí fixar-ho. I aquest és el problema, diguéssim. Al mateix temps que hi ha tot aquest procés de replantejament del món, que és el que fa tant els protestants com el mateix Concili de Trento, es troben que el que vol el Concili de Trento és, d'acord, ara ja sabem com és, stop, parem aquí. I aquí, clar, això no pot ser. Galileu és un exemple d'això, diguéssim, com tants altres, però potser un exemple molt brillant, però és un exemple molt clar d'aquest context tan diferent.
I és un exemple gairebé casual. Jo a vegades, quan explico la història de la ciència, a vegades és difícil fer grups perquè els conjunts mai són nítids, però hi ha científics que destaquen des de que són petits, no? Marie Curie o Gauss, no? Amb 10 anys ja donen lliçons als seus mestres, no?
Sí, Mozart de la ciència.
Ah, exacte.
Sí.
I, en canvi, hi ha científics que passen més o menys desapercebuts. Galileu és un d'aquests, eh? Galileu, amb 28 anys, 30 anys, encara està enviant cartes per entrar a algunes universitats, i és un personatge que no ha demostrat cap... És evident que després ens ha demostrat que era un científic brillant, però en aquell moment ningú hi havia vist cap espurna de ser un Messi, de la ciència. És a partir d'un fet casual que prové dels avenços en la tecnologia i en l'artesania. A Holanda s'inventa un estri. Quan diem que s'inventa a vegades als Països Baixos el telescopi, a moltes vegades la gent pensa que un grup d'astrònoms, per observar el cel, inventen una eina nova que es diu telescopi. No va així la cosa. Un grup d'artesans veuen que poden veure objectes més a prop posant les lents d'una determinada manera.
Sí.
Però es dediquen a mirar els campanars del poble al costat, o no sé si els veïns, perquè no hi havia xarxes socials, no sabem què feien amb el telescopi, però ningú mirava el cel. Era una eina artesana que algú va dir potser pot tenir implicacions i utilitats militars o fins i tot d'enginyeria. El que fa Galileu, que per cert ell s'assabenta d'aquest invent el 1609, que ja té 45 anys, per tant,
sí, no és de l'altre dia.
I fins aquell moment no ha destacat excessivament.
I més en aquella època, en aquesta edat.
I més en aquella època, és a dir, una edat ja que ha hagut de fer-se càrrec de la família. Per tant, vull dir, amb 160 florins anuals cobrava com a professió adjunt a Venècia, però sense destacar, etcètera, etcètera. Ell rep al maig aquesta carta, a l'agost fa la presentació a Plaça Marco d'aquest telescopi que ha construït ell d'oïda o de lectura, fa la donació d'aquest estri amb finalitats militars i d'enginyeria a la ciutat de Venècia, i a final d'any, quan suposo que ja està cansat d'espiar els pobles veïns, decideix enfocar-lo cap al cel. Això, que a Europa hi havia telescopis, ningú havia fet...
O sigui, inicialment és un llargavistes, diguéssim.
És una llargavistes. Sí. Ningú té la osadia, per entendre'ns, la valentia de dir, escolta, anem a observar la Lluna. Perquè tothom té clar que la Lluna és una esfera cristal·lina, perfecta, immutable, perquè així s'ha dit des d'Aristòtil i des de Plató, i per tant no hi ha cap dubte.
I no té gran interès.
El cel és immutable, per tant ningú s'atreveix a fer aquesta, a aixecar el telescopi i mirar el cel. No és un invent astronòmic, és un invent artesà que no sap ben bé per què serveix, i ell és el primer que diu, escolta, a final del 1609, diu, escolta, anem a veure què passa si enfoco el cel. Clar, veu que la Lluna té muntanyes, veu que Júpiter té llunes, veu que Saturn té unes formes estranyes que després sabem que són els anells, però que ell ja veu que són com unes nanses o com unes protuberàncies. Veu que la Via Làctea no és un gas ni és una línia contínua, sinó que són milions de puntets lluminosos. Veu quantes estrelles té la constel·lació d'Orió. Jo no sé què li devia passar pel cap, però és evident que obre una porta al coneixement de la humanitat que fins aquell moment ningú havia obert. I aquí ja sí que això, només per aquest fet, sense judici, sense que ell hagués fet noves teories, ja el situaria en el top 10, en el Hall of Fame de la història de la ciència, perquè és el primer que ho fa.
Com es veia fins aleshores el món i l'univers? O sigui, sabem perfectament que el concepte aquest d'Aristòtil, desenvolupat per Ptolomeu, de que la Terra era el centre de tot, tenia lògica. Una altra cosa és que fos cert o no, però lògica sí, perquè tu et plantaves a qualsevol lloc, miraves el cel de nit i veies com, lentament, fent observacions científiques, veies que el cel es movia i que la Lluna es movia i que el Sol també es movia i que les estrelles, si anotaves avui i després d'unes hores anotaves on estava, veies que s'havien mogut, etc. Per tant, es movien en funció de tu, que estaves al centre. La lògica òbvia és que tu eres el centre de l'univers. No, era ben normal pensar això, no és una bogeria.
És un debat antiguíssim, i quan a vegades es debat si és un debat filosòfic o científic, hem de recordar que Galileu, ell a si mateix es considerava un filòsof natural. El llibre de Newton no és Principia Matemàtica, que és el nom que ens ha arribat, és Filosofia Naturalis. Filosofia Naturalis, Principia Matemàtica. És a dir,
que la filosofia és bàsica i s'ha de continuar fent filosofia i estudiant filosofia i coneixent filosofia. Estigui o no el pla d'estudis,
doncs durant 2.000 anys els científics eren filòsofs naturals, filòsofs naturals. Per tant, el debat sobre com era el cosmos o com creien que era el cosmos no eren debats deslligats, eren debats que anaven lligats entre ells i, per tant, permanents. L'heliocentrisme té unes arrels molt antigues. Dels grecs ja parlaven, ja hi havia corrents de pensament heliocentrista.
El que passa que l'heliocentrisme és que...
És que el sol està al centre de l'univers, efectivament. És a dir, aquest debat ja surt en molts grecs. Què passa? Que hi ha unes tradicions, platònica, després també aristotèlica, però sobretot platònica, que és sobre epistemologia, teoria del coneixement. Com s'arriba al coneixement? Bé, doncs a través de Plató, el que queda molt fixat és, escolta, el coneixement s'hi arriba a través de la raó. No de l'observació, perquè l'observació ens pot enganyar. Perquè jo veig doncs, una samarreta de color verd i potser el Josep Maria la veu de color vermell perquè jo sóc daltònic i ho ell no, o al revés. I per tant, els sentits ens enganyen. La raó, en canvi, no ens enganya. Això des de Plató, amb el neoplatonisme, Aristòtil ho matisa, però tampoc no ho esmena a la totalitat. És la forma d'acostar-se al saber. És cert que el món àrab fa unes incursions diferents, però Europa, bàsicament, no es posa en dubte que la tradició i el principi d'autoritat són bàsics per acostar-nos al coneixement. Per tant, quan ell mira a través del telescopi, o quan Tycho Brahe, abans que ell, comença a fer algunes esmenes al model ptolemaic, sí, d'acord, el que tu veus no es correspon amb el que diu la raó, i per tant, aquí està equivocat, els teus sentits, la teva observació, perquè la raó és més important que l'observació. Segon element, hem dit el del telescopi, segon element que canvia amb Galileu. Galileu és el pare de l'empirisme modern. És a dir, ell diu, no, entre el que tu observes, els fets observats, i el que digui, i ell ho cita en una d'aquestes cartes que dèiem que el rebutgen a la Universitat de Pisa, ell posa que ell ensenyarà a pensar als alumnes, dient que tot allò que ensenyin els principis d'autoritat, el sentit comú i la tradició, esmenta aquests tres elements, si no es corresponen amb els fets, és que han de ser revisats. Això és una idea molt moderna.
És revolucionari, sí.
Que no només se li pot atribuir amb ell, sinó Stelio Richo, Niccolò Fontana, que són els seus mestres, però que ell és el primer que salta mediàticament a nivell europeu, no?, i que ho posa molt a la taula. Per més, el segon element, el del telescopi, hem dit que l'hauria fet entrar al Hall of Fame de la història de la ciència, però aquest segon element de dir, escolta, no, entre els fets observats i la raó, la tradició, el principi d'autoritat o el sentit comú, prevalen els fets observats. I aquí és on filosofia, teologia, ja diu, escolta, a veure, un moment, què m'estàs dient? No? Aquí és on entra el debat ja de veritat.
De fet, ell comença i té un primer gaire secret, un judici secret, no arriba a ser del tot, però un judici per part de les autoritats eclesiàstiques perquè estan absolutament en desacord amb allò que ell està exposant. Com es produeix això, aquest judici, entre cometes, secret?
Ell, en el moment en què fa aquestes observacions del cel, ja escriu un primer llibre dient tot el que ha observat. Les llunes de Júpiter, les fases de Venus, etcètera, etcètera. Això, encara que sembli mentida, l'entorn vaticà no és mal rebut. Al contrari, els jesuïtes el conviden al Col·legi Romano, escolten amb molta atenció tot el que ell ha observat, perquè en cap moment es plantegen que això sigui font de coneixement. Senzillament, els interessa saber què ha observat. I és molt ben rebut, ell. I, per tant, ell no té cap conflicte, per dir-ho d'alguna manera. Innocentment no té cap conflicte. El conflicte apareix quan algunes branques, diguem, del Vaticà diuen, escolta'm...
Treuen conclusions.
Això entra en contradicció amb les Sagrades Escriptures. Clar. Val a dir que algunes escoles, alguns carmelites, surten des de dintre pròpia de la Cúria Vaticana, surten dient, no hi ha d'haver conflicte entre allò observat i allò que diu la Bíblia, i per tant hem de fer-ho conciliar. Però hi ha altres visions que diuen, no, escolta'm, si hi ha un conflicte, evidentment, en cas d'empat, en cas de dubte, és la Bíblia la que mana, no? I aleshores ell es troba, això el 1616, que el cardenal Bellarmino, que és qui havia condemnat Giordano Bruno, el crida, a capítol a Roma, no per jutjar-lo amb ell, sinó per conèixer ell les seves opinions. I de fet, no el jutja, sinó que senzillament li diu que amb ell no se l'està ni jutjant ni sentenciant, sinó que el que s'està jutjant és el llibre de Copèrnic, el Revolutionàrius, del nou model. I se li demana que no l'ensenyi. Fins i tot, ell li demana al cardenal Bellarmino una carta. I el cardenal Bellarmino fa una carta dient en cap moment s'ha jutjat ni s'ha citat a declarar a Galileu, només se li ha dit que allò que s'està jutjant és el llibre de Copèrnic. I se li demana que només l'ensenyi com una teoria, com una hipòtesi matemàtica, però que no es correspon amb la realitat. Per tant, una construcció matemàtica, però no, això no posa en dubte la realitat, que la realitat és la que ens diu la Bíblia. I aquesta carta, de fet, ell és la que en alguns moments de la seva vida li dona la sensació de que té un salconduit per poder dir el que vulgui, i ja veurem que no és així.
La primera amonestació rebuda per Galileu estava relacionada amb una carta enviada l'any 1615 a Cristina de Lorena, gran duquessa de la Toscana, amb la tesi que l'heliocentrisme i la teologia es referien a àmbits diferents. Tot i que el conflicte inicial de Galileu va ser amb els filòsofs aristotèlics, que no pas amb els teòlegs, l'astrònom Pisà era contundent a l'hora d'afirmar que en la descripció de fenòmens naturals la Bíblia no podia ser interpretada literalment.
Així doncs, la raó que addueixen per condemnar l'opinió respecte a la mobilitat de la Terra i l'estabilitat del Sol és la de que, llegint les Sagrades Escriptures, a molts llocs es diu que el Sol es mou i és la Terra que està quieta, i que les Escriptures no poden mentir ni equivocar-se. Es dedueix com a conseqüència necessària que la sentència d'aquells que afirmen que el Sol és per si mateix immòbil i que la Terra és mòbil és errònia i perjudicial. La Sagrada Escriptura no pot mentir mai, mentre que un hagi penetrat en el seu veritable sentit, el qual no es pot negar que sovint està amagat i sol ser molt diferent del significat pur de les paraules. Del que es desprèn que cada vegada que algú, en exposar-les, volgués limitar-se al so nu i literal, podria fer aparèixer les Escriptures no només contradiccions i proposicions allunyades de la veritat, sinó encara més, greus heretgies i blasfèmies. Considero que les disputes sobre problemes naturals no s'haurien d'iniciar posant per garantia tal passatge o tal altre de les Escriptures, sinó experiències manifestes i demostracions necessàries. Sembla, per tant, que aquells efectes naturals no haurien de ser posats en dubte de cap manera, i menys encara condemnats per cites bíbliques, ja que no tota sentència de l'Escriptura està lligada a obligacions tan severes com ho està cada efecte de la natura, ni de manera menys excel·lent es manifesta Déu en aquesta que en aquella. És el que segurament va voler expressar Tertulià amb les paraules següents. Nosaltres diem que Déu primer ha de ser conegut en la natura i després ser reconegut en la doctrina. En la natura, per les seves obres. En les doctrines, per les predicacions.
Això és En Guàrdia.
Estem amb l'Ignasi Llorente, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant del judici de Galileu. No hem arribat al judici de Galileu, però por si mueve hi arribarem, amb tot això. Acabem de sentir aquesta carta a Galileu que explica les teories i la base que després representarà els problemes que tindrà amb l'Església per la qüestió. Per l'Església tan capdalt aquesta qüestió, perquè no deixava de ser una discussió sobre un tema que la immensíssima part de la població mai arribaria a sentir-ne res, sobre si el cel, la terra, el centre de l'univers, això era una discussió entre quatre lletraferits, i per tant semblava que això no té per què tenir tanta importància.
És, evidentment, en aquella època no hi havia mitjans de comunicació ni xarxes socials, però era un debat molt ric a tota Europa, en tres facetes o en tres aspectes diferents. Un ja l'hem comentat, que era el filosòfic, de si el coneixement si pot arribar a través de l'observació o no. Un segon, purament físic, perquè hi ha bona part dels debats que ell té amb alguns científics vaticans, sobre el paral·laxe, que si les estrelles sembla tenen un moviment aparent o no, que és el que fa que sigui un argument pròpiament científic de per què la Terra hauria d'estar immòbil, si no s'hauria d'apreciar aquest paral·laxe, cosa que s'aprecia si tens bons telescopis, però no ho ull nu, per tant, era un debat purament, o el tema de les marees, hi havia aquest segon element de debat científic, però clar, el moment en què algú planteja, escolta'm, però aquí Josué diu que va aturar el sol, això contradiu la Bíblia. Com es menja això? En el moment en què algú planteja aquest debat, aquí sí que l'Església ha d'entrar-hi. I dir, home, sobre la interpretació de les Sagrades Escriptures...
Aparte
les criatures, que aquí manem nosaltres i nosaltres som els únics autoritzats a dir què diuen les Sagrades Escriptures. Galileu es fica en un jardí sense voler, en el sentit de que en alguns debats que no ha iniciat ell, li demanen consell, li demanen posicionar-se... I ell fins i tot arriba a afirmar, escolta'm, doncs si hi ha una incongruència entre el que diuen les Sagrades Escriptures i l'observació, és que potser no hem interpretat bé les Sagrades Escriptures. Clar, aquesta frase, no hem interpretat bé les Sagrades Escriptures, el Vaticà, diguem, no ho pot deixar passar, no?
És políticament incorrecte, que diríem ara. Sí,
t'estàs
sí.
ficant una mica en el meu terreny, no? I per tant, doncs, això, doncs...
Clar,
mica...
hem de pensar, no ho podem saber, però hem de pensar que molt probablement, com passava a pràcticament tothom, Galileu devia ser creient exactament igual que la resta del món. L'ateisme o l'agnosticisme segur que n'hi ha hagut al llarg de la història en tots els moments històrics, però com a expressió pública de coneixement, fins ben bé finals del 18 no apareixerà com a corrent poderós. Per tant, en aquests moments, molt probablement, sense posar-la amb el foc, però molt probablement Galileu no dubtava de l'existència de Déu, de Déu creador, etcètera, etcètera.
És poder ideològic i és poder polític, salvant les distàncies, si anem amb alguns països amb els quals el poder ideològic i el poder religiós i el poder polític coincideix, podríem anar, diguem, amb alguns països de religió musulmana...
Teocràtic, sí, sí.
Com t'apartes d'això?
No, clar, estàs allà, no. Però és que ni mentalment, eh? No sabem si Galileu mentalment s'havia apartat o no, però en tot cas no ho sembla.
No. Kepler, Copèrnic, Galileu, Newton, Descartes són creients en un ampli ventall. Galileu es guanya la vida fent horòscops. Newton també, sí. Era alquimista. Sí, Kepler sí. també, és a dir, l'únic que és... D'aquest també s'haurà de parlar un dia, el Tycho Brahe, una mica un outsider, és l'únic que es mofa públicament de l'astrologia. Perquè astronomia, astrologia, ciència, religió... Encara està tot.
Alquímia, química, sí, tot és
una mateixa... Sí. Exacte, és una mateixa carn d'olla, que allà ja va per a tot. I per tant... A separar una cosa de l'altra no és possible fer-ho. Ells mateixos recorren moltes vegades a Déu amb algunes explicacions, que arriba un moment en què no saben o no tenen cap possibilitat d'explicar-ho. Els primers realment en començar a separar-se, jo crec que potser un dels primers és Laplace. Laplace és un dels primers que diu que quan escriu un dels seus llibres i li pregunten, Napoleó Bonaparte li pregunta, escolti, però en aquest llibre vostè no parla de Déu, i ell respon, és una hipòtesi que no he necessitat per explicar tot el que explico en aquest llibre. Potser és el primer referent, sense dir que no creu en Déu, és el primer referent que obertament diu, escolta, la hipòtesi de Déu no l'he necessitada per desenvolupar aquest llibre de matemàtiques i d'astronomia. Però abans de Laplace, diguem que era molt estrany qüestionar-s'ho. Perquè...
No per un tema de repressió, que segur que també hi havia de part, però, sinó per el context de l'època. No era factible imaginar una altra cosa.
I d'inèrcia epistemològica. Hi ha coses que et qüestiones, però hi ha coses que no te les qüestiones. Copèrnic, quan ell fa el seu model astronòmic, fa cercles perfectes. Descriu que els planetes descriuen una òrbita circular. Per què? Perquè Plató, 2.000 anys abans, ha dit que en cap cas el cosmos pot seguir, unes òrbites que no siguin el cercle perfecte, perquè el cel és la perfecció. Clar. Bé, doncs durant 2.000 anys ningú es planteja que això pugui ser mentida, no? Kepler és el primer que diu, ostres, que no em quadra, això no m'encaixa.
Si és un cercle perfecte, els moviments no van bé. No.
Això no funciona, no? Però clar, 2.000 anys sense que ningú s'ho plantegi. Per tant, clar, aquesta gent són pioners, fan, diguem, que posen en crisi els fonaments de determinats elements, però no tots, clar, tenen uns límits, també.
Després d'aquest primer judici, no judici, perquè mai és cridat a declarar i de fet, gairebé se n'assabenta una mica misses dites, què li prohibeixen i què fa a Galileu?
Amb ell, Hi ha molta controvèrsia també en aquest tema, perquè és evident que ell, en alguns moments, de la forma que parla, sembla que ell se senti doncs, una mica alliberat, dir, escolta, no m'han jutjat, m'han permès explicar Copèrnic des d'un punt de vista matemàtic i teòric, per tant tinc carta blanca, però l'altre se'l nota molt prudent i en molts aspectes intenta defugir el debat públic. Per tant, hi ha hagut alguna cosa d'advertiment que ell ha detectat, escolta, millor que no trepitgi depèn quins terrenys.
No sigui reincident.
Ah, exacte. Però l'altre, com que no ha sigut explícit, doncs, bueno, doncs puc ensenyar...
Ni tampoc han fet gaire cosa.
Sí. Puc ensenyar la puteta. Sí. Què li passa? Que és un personatge mediàtic. Mediàtic vull dir que Europa és el referent. Kepler li envia cartes, s'envien anagrames, que jo també parlarem un dia dels anagrames que s'envien xifrats amb Kepler, no? És un referent a tot Europa. Per tant, ell, sense voler, es veu en debats que ell no ha obert. Ell, el segon llibre que escriu, que és Il Saggiatore, és un llibre, el 1623, ja 7 anys després d'aquesta polèmica i 10 anys abans del gran judici, del gran problema que tindrà, és un llibre que ell intenta no parlar d'astronomia i es dedica a altres temes, però sense adonar-se'n parla de la teoria atòmica. Bé, la teoria aristotèlica de l'hilomorfisme, que és que tot està fet de forma i matèria, contradiu i entra en conflicte amb la teoria atòmica. Aquest és un debat que diríem, és un debat científic i no religiós. Bé, un dels debats que sorgeix en alguns cercles vaticans és, bé, moment, si tot són àtoms, la transubstanciació del pa i el vi en sang i el cos de Crist, què esteu dient? Que és una metàfora o realment s'ha produït una transformació de la matèria? Aquest és un debat intern de l'Església, perquè hi havia corrents d'esclesiàstiques que diuen no, el que fa el capellà a l'Eucaristia és una metàfora, sí. I hi havia corrents d'esclesiàstiques que no, el capellà no és un actor, literalment.
Aquell vi literalment és la sang de Crist.
Però això és molt profund.
Això és molt profund, i aquest debat ell no s'hi fica, però li fiquen els altres, per entendre'ns. I per tant, aquest debat sobre atomisme o hilomorfisme aristotèlic surt del llibre El Saggiatore i ell es veu embolicat en polèmiques en les que ell no hi entra, però són intercanvis de cartes entre alumnes seus, seguidors seus, contraris a ell, de diferents entorns. És a dir, es troba en molts d'aquests, i en altres debats, de mecànica, etc., es troba ficat en un moment en molts debats sense voler-ho.
Un dels principals enemics de Galileu va ser el cardenal Roberto Bellarmino, teòleg i consultor del Sant Ofici. L'estratègia del cardenal en el pols obert entre l'astronomia i les Sagrades Escriptures, per tal de debilitar les conclusions de Galileu, era acceptar-les com una opinió, una conjectura, que en cap cas s'havia de considerar la veritat absoluta. Aquests eren els arguments del cardenal Bellarmino en una carta que li va enviar el 12 d'abril de 1615 a un defensor de les teories de Copèrnic i Galileu, el científic carmelita Paolo Antonio Foscarini.
El molt reverent pare Paolo Antonio Foscarini, provincial dels Carmelites de la província de Calàbria. Molt reverent pare, he llegit amb interès la carta en italià i l'assaig en llatí que em va enviar vostra reverència. Us dono les gràcies per totes dues coses i us confesso que ambdós escrits estan plens d'enginy i erudició. Ja que em demaneu la meva opinió, us la donaré per bé que molt breument, perquè ara teniu molt poc temps per llegir i escriure. En primer lloc, us dic que em sembla que tant vostra reverència com el senyor Galileu obren amb prudència en limitar-se a parlar hipotèticament i no de manera absoluta, tal com sempre he cregut que parlava també Copèrnic. Perquè no hi ha cap perill en dir que amb la hipòtesi del moviment de la Terra i el repòs del Sol s'expliquen totes les aparences celestials millor que amb la teoria de les excèntriques i els epicicles, és parlar amb un bon sentit excel·lent i no suposa cap risc. Amb això n'hi ha prou per a un matemàtic. Però voler afirmar que el Sol és en realitat el centre de l'univers i que només gira sobre el seu eix d'orient a occident i que la Terra és el tercer cel i gira amb summa velocitat entorn del Sol... És una actitud molt perillosa i apta no només per excitar tots els filòsofs i teòlegs escolàstics, sinó també per injuriar la nostra santa fe i contradir les escriptures. Jo dic que quan hi hagi una demostració real que el Sol és el centre del món i la Terra el tercer cel, i que el Sol no envolta la Terra, sinó que la Terra envolta el Sol,
Llavors caldrà anar amb molta consideració en explicar les escriptures que semblen estar en contra, i més aviat dir que les hem mal interpretat, abans que dir que allò que es mostra és fals. Però no crec que hi hagi tal demostració fins que no se'n mostri. I en cas de dubte, no pot un abandonar les sagrades escriptures tal com les van exposar els sants pares.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ignasi Llorente, pel que veiem, l'Església també estava interessadíssima en el tema, perquè aquest tal Foscarini no és un capellanet menor, Estem parlant d'una jerarquia dins de l'Església i, per tant, devia ser un debat intel·lectual molt viu, això.
A Europa, durant molts segles, la font de coneixement principal ha estat en mans de l'Església, en els seus monestirs, en les seves biblioteques, i, per tant, hi ha una part important de debat científic, evidentment amb unes limitacions i amb unes, no?, amb unes determinades
visió,
estructures,
sí,
amb uns límits, però hi ha un debat científic en el si de l'Església i, per tant, doncs, hi ha molts personatges, jesuïtes, carmelites, etc., que tenen opinió científica, científica-filosòfica, entenem-ho, i, per tant, mantenen debats internament. En aquest moment és el que dèiem, el debat s'ha obert, no?, i han intervingut persones que venen d'altres tradicions, de la matemàtica, etc., etc., i, per tant, el debat s'ha obert, però aquests debats existien. I aquest avís doncs és per ell, per Galileu, però per capellans, en aquest cas un carmelita, Foscarini, que també està dient, escolta, jo no hi veig cap contradicció entre Copèrnic i la Bíblia. I des de la Roma li diuen, home, vigila.
N'hi ha i calla.
N'hi ha sí, sí. I ocupa't sí, sí. del teu, li diu a la carta, sí, sí, ocupa't sí. de la teva feina, que en tens molta, sí, i no t'ocupis d'aquests temes que ens corresponen a nosaltres. Quan canvia això? Això canvia no en profunditat, però sí en aparença, en el moment en què és nomenat papa Urbà VIII, que és Barberini, que és el cardenal Barberini, amic de Galileu i suposadament progressista. Això molta gent, no només Galileu, ho interpreta com, escolta'm, ara podrem començar a tenir un debat que fins ara estàvem una mica...
És com un Foscarini.
Sí, una mica, estem una mica emmanillats fins ara, però, escolta'm, amb Urbà VIII això canviarà. I, per tant, aquí... Galileu i altres científics diuen, escolta, ja està, ara aquest ve amb unes idees més modernes i podrem...
La ciència endavant.
Ah, exacte, aquest ens donarà cobertura, no es ficarà en aquest tema. Això passa el 1623, quan és nomenat Urbà VIII, i a partir d'aquest moment, doncs, Galileu una mica torna a, diguem, a començar a escriure i començar a tenir debats, ja aquests que havia abandonat sobre heliocentrisme, geocentrisme... Diguem, escolta, ja puc tornar-ne a parlar d'aquest tema.
També tornem al context de l'època. Pensem que estem en plena guerra als 30 anys. I això no és casualitat, diguéssim. Encara que la guerra als 30 anys no estigui afectant el territori que ara diem italià, diguéssim, o no estigui afectant directament, és una guerra que l'Església Catòlica viu com una guerra de religió. No és exactament així, però l'Església Catòlica ho viu així. I, per tant...
És que al fons hi és.
Clar... Hi ha un rerefons, però va més enllà de la religió, sens dubte. Però, en tot cas, el pes de la religió és molt important. Per l'Església Catòlica és una guerra per la defensa de la fe autèntica. I, per tant, el cap de la defensa de la fe autèntica és el papa i, per molt progressista que sigui, hi ha coses que no es poden tolerar. Aquest és una mica el context del tema. O sigui, no és que no fos progressista o deixés de ser aquest bon home, sinó que, a més, el context feia que s'imposés com a cap espiritual d'un imperi, que no era el cas, però i que poca broma que portaven guerra dels 30 anys, no es diu 30 anys perquè passés en una setmana, precisament. Per tant, s'entén també aquestes coses.
Sí, sí. Evidentment, el papa no arriba ni fa cap declaració pública com avui podríem, no? Veure, sí, el papa francès, no? Però en tot cas, hi ha aquesta interpretació. Escolta, amb aquests temes no s'hi ficarà tant i podem començar a investigar. I aquí és quan Galileu comença a preparar el seu següent llibre, que és Due Massimi Sistemi del Mundo, due, no tres, que en aquell moment hi havia tres models, Hi havia el model de la Terra al centre de l'univers, sí. El Sol al centre de l'univers, i hi havia un tercer model de Tycho Brahe que deia, escolta, no, la Terra està immòbil, per motius científics, allò que dèiem del paral·laxe, i és el Sol i els planetes que giren al voltant del Sol. Per tant, el Sol gira al voltant de la Terra i els planetes al voltant del Sol. Per tant, un model intermig. Uh-huh. Amb arguments científics, no amb arguments teològics. No. Ell no volia salvar res, senzillament deia el que observava. Però Galileu ja aquest tercer model ja ni l'esmenta. Uh-huh. I comença a treballar amb aquest llibre, que és el gran llibre, diguem, que li dona, doncs, un cert prestigi. Hem esmentat abans dos elements que fan de Galileu diferent, una mica, doncs, el tema de l'observació i el tema, doncs, del telescopi. Aquí hi ha un tercer element. Aquest llibre, ell el fa en italià. Ho heu sentit, he dit el nom en italià.
Sí, sí.
És a dir, ell comença a publicar i és pioner publicar assaig científic en llengua vulgar i no en llatí. Per tant, a l'abast de molta més gent. Clar. Això també incomoda bastant el Vaticà. Clar. També l'incomoda. Aquí no és el contingut, sinó que és la forma. Escolta'm, això arribarà a més gent i això s'estendrà com una taca d'oli, aquest coneixement.
Hi ha molts estudis de la Guerra dels 30 anys i de la Guerra dels Segadors, que és una mica després d'aquest moment, en què s'explica com guerres on l'impremta, per primera vegada a la història, realment té una importància cabdal per arribar a una guerra de propaganda real sobre els fets que estan succeint de la guerra. No és estrany que sigui aquesta època, també.
Efectivament.
La impremta ha arribat a un punt que la gent, no, evidentment els nivells d'analfabetisme són brutals, però ja hi ha molta gent que sap llegir i molta gent desitjosa de saber què posa allà. I això és nou.
I a partir d'aquí molta gent s'informa, cosa que abans no era.
Sí, sí. Comença a créixer l'opinió pública, perquè no havia nascut fins aleshores.
I això preocupa el poder en general i el poder Vaticà també en particular. Escolta'm, aquí començarà a llegir tothom. I llavors ell demana permís per publicar aquest llibre, no l'obté, però tampoc obté una prohibició. I llavors aquí és el que dèiem abans. Una mica ell interpreta, bueno, escolta, si no m'ho han prohibit, si no he rebut cap amonestació, si no he rebut cap prohibició, doncs vol dir que puc tirar endavant. I ell segueix treballant amb el seu llibre, i és aquest el llibre, el diàleg sobre els dos màxims sistemes del món, en què apareixen tres personatges, Salvati, Simplici i Sagredo, que discuteixen, diem que n'hi ha un que fa preguntes, i n'hi ha dos, que li responen...
Molt aristotèlic, això, i platònic, sí, diàleg platònic...
Efectivament, un li respon a defensar el model heliocèntric, i un altre li respon defensant el model geocèntric. Que, per cert, un dels personatges, que es diu Filippo Salviati, era amic íntim de Galileu, científic, un noble florentí, on ell anava a refugiar-s'hi en moltes èpoques, que mor el 1614, llavors, en homenatge, un dels tres personatges l'anomena Salviati. L'esmento perquè aquest personatge mor a Barcelona. Mm? Filippo Salviati va morir a Barcelona en un viatge de negocis, i va tenir un atac d'asma o una malaltia pulmonar. Tampoc és que les autòpsies fossin massa precises a l'època, però l'informe mèdic diu que és un atac d'asma. I va morir a Barcelona, Filippo Salviati. I és un dels tres personatges d'aquest, que és possiblement un dels llibres més importants de la història de la ciència. Doncs, doncs aquest Salviati. El problema és que el que defensa el geocentrisme i la visió vaticana és un personatge que es diu Simplici.
No sona molt bé, no?
No sona massa neutre, no?
Escollit
voluntàriament. I alguna de les frases que diu Simplici i que el posen en evidència, Urbà VIII creu haver-les dit a Galileu.
Ui, això és molt poc hàbil per part de Galileu, eh?
Això sempre s'ha dit si va ser un error flagrant o va ser una ironia que va pensar que passaria desapercebuda, però és evident que va ser un error, perquè si Urbà VIII fins aquell moment, no és que l'hagués protegit, però no l'havia volgut ni amonestar, ni cap castigar, ni cridar capítol.
Se sent ferit personalment.
Se sent ferit personalment. Se sent qüestionat públicament, en italià, en llengua vulgar, i qüestionat públicament. I això Urbà VIII doncs diu, escolta'm, fins aquí hem arribat. El llibre es publica, però fins aquí hem arribat.
I decideix portar-lo a judici.
Evidentment. El llibre es publica el 1632, passen setmanes abans que no és cridat a capítol.
Després de quatre sessions d'interrogatoris iniciades el 12 d'abril de 1633, Galileu es va posar en mans del Tribunal del Sant Ofici de Roma. Aquest el va considerar sospitós d'heretgia, el va condemnar a presó i va prohibir el seu llibre Diàleg sobre els dos màxims sistemes del món, per considerar-lo una defensa del copernicanisme. Entre d'altres penitències, el tribunal també el va fer posar-se de genolls a la sala del convent de Santa Maria de Minerva per proclamar una abjuració pública dels seus treballs.
Jo, Galileu Galilei, fill del difunt Vincenzo Galilei de Florència, de 70 anys, constituït personalment en judici, agenollant-me davant els eminentíssims i reverendíssims cardenals inquisidors generals contra la depravació herètica en tota la cristiandat, tenint davant els meus ulls i tocant amb les meves mans els sants evangelis, juro que he cregut sempre crec ara, i amb l'ajuda de Déu creuré en l'avenir tot el que sosté, predica i ensenya la santa i apostòlica Església. Però com, després d'haver estat judicialment requerit per mandat del Sant Ofici a abandonar completament la falsa opinió que el sol és el centre del món i que no es mou, i que la Terra no és el centre del món i es mou, i a no sostenir, defensar o ensenyar aquesta falsa doctrina de cap manera, sigui oralment o per escrit, i després d'haver-se'm notificat que aquesta doctrina era contrària a les Sagrades Escriptures, vaig escriure i vaig publicar un llibre on tracto d'aquesta doctrina ja condemnada i addueixo raons molt eficaces a favor seu, sense que mostri de cap manera rebuig d'aquesta. He estat jutjat per tot això com vehementment sospitós d'heretgia, a saber, d'haver sostingut i cregut que el sol és el centre del món i està immòbil, i que la Terra no és el centre i es mou. Per tant, desitjant llevar de la ment de les seves eminències i de tot fidel cristià aquesta vehement sospita, justament concebuda contra mi, amb cor sincer i fe no fingida, abjuro, maleeixo i detesto els errors i heretgies ara esmentats, i en general tots i cadascun dels errors, heretgies i sectes contràries a la Santa Església. I juro que en el futur no diré mai més ni afirmaré, oralment o prescrit, res que pogués ser causa d'una sospita semblant contra mi. Al contrari, si arribés a saber d'algun heretge o d'algú sospitós d'heretgia, el denunciaré a aquest Sant Ofici o a l'inquisidor o a l'ordinari del lloc on em trobés. Juro, a més, i prometo complir i observar completament totes les penitències que m'han estat o em seran imposades per aquest Sant Ofici. I si deixés de guardar alguna d'aquestes promeses i juraments, que Déu no ho permeti, em sotmeto a totes les penes i càstigs imposats i promulgats pels sagrats cànons i altres lleis generals i particulars contra semblants delinqüents. Així m'ajudi Déu i aquests els seus sants evangelis que toco amb les meves mans. Jo, el suprescrit Galileu Galilei, he abjurat, jurat, promès i obligat tal com consta a dalt, i en testimoniatge de la veritat he signat de la meva pròpia mà el present document d'abjuració i ho he llegit paraula a paraula a Roma, en el convent de Minerva, aquest 22 de juny de 1633. Jo, Galileu Galilei, he abjurat com consta a dalt per la meva pròpia mà.
En guàrdia.
El judici Ignasi Llorente va ser un desastre per Galileu, i hem vist l'abjuració que fa. El que no he sentit és que digui «e pur si muove». Aquesta famosa frase, és que no ho va arribar a dir o com...
No hi ha constància d'aquesta frase fins al 1757, molt després del judici, sí, molt després de la mort de Galileu.
Llarg, sì.
És un escriptor italià, Giuseppe Baretti, que viu a Londres i li demanen que faci un llibre sobre una antologia, sobre autors i personatges famosos italians. I ell, doncs, diguem que hi posa més pa que formatge i ficciona una mica, no només fa una descripció històrica, sinó que fa una miqueta, doncs, de poesia. I llavors ell diu que quan Galileu va sortir del judici va donar dos puntades de peu a terra ja a la plaça del carrer i va dir «pur si muove», no? Però és la primera referència que tenim en un text escrit en anglès a Londres per Giuseppe Baretti un segle després. Per tant, sembla poc probable, i més en les circumstàncies en què es trobava de total... derrota, no? De dir, escolta, feu amb mi el que vulgueu, jo he arribat fins aquí i ja està, que sigui el que Déu vulgui, mai més ben dit, no? Per tant, doncs sembla poc probable que ell, diguem, fes aquesta frase gairebé d'una mica de provocació, sí, a la Cúria Vaticana. Sembla poc probable. En tot cas, bé, una frase que ha fet història i que, tant, que ha fet fortuna, no?
Moltes vegades aquestes frases que han sigut adaptades amb el temps són els que recorden un fet històric per sempre més, perquè criden l'atenció...
A l'àlia Jacta Est, que no està clar que ho digués César. I en canvi ha quedat com a frase clara del Rubicó i del salt de ara ja tot està, ja no em puc tirar enrere, etc.
Fa fortuna i
sí,
a més,
ja està,
a més,
no,
no ens enganyem, resumeix molt bé En poques paraules resumeix el context, la seva situació.
No, no, i tots els periòdics històrics, la frase feixista de la quinta columna, imagina't,
sí.
Per tant, més enllà de l'autoria, una frase que funciona
i que explica bé el tema. Galileu és totalment derrotat, o sigui, aquestes quatre... Però hi ha tortura, hi ha...
No, el que passa és que ell afronta molt malament el judici, també comet errors en el sentit que es presenta pensant que amb la carta del cardenal Bellarmino...
Tot està salvat.
Amb ell li pregunten dos vegades si recorda les frases quovis modo i nec decere, és a dir, de qualsevol manera no ensenyar Copèrnic, i ell diu que ni recorda aquestes frases, que presumptament li va dir verbalment Bellarmino. Per tant, cada vegada que compareix quatre vegades, cada vegada que compareix
va pitjor
i ja afronta la compareixença amb un estat d'ànim pitjor i gairebé doncs dient, escolta'm, el que vaig dir l'última vegada no importa, jo em juro, firmaré el que vulgueu.
De genolls, que és una cosa
pensem
terrible.
Pensem que la crema pública de Giordano Bruno és relativament recent. Per tant, diguem, ell té un avís que ha viscut contemporàniament a la seva vida de veure com un científic és cremat viu en una plaça per no voler abjurar de les seves idees. Per tant, ell, aquest avís és evident que el té molt present i diu, escolta'm, sortim d'aquí en vida i ja està.
Condemnen a l'ostracisme.
De fet, el condemnen a cadena perpètua, però immediatament després del judici, el mateix dia, el papa Urbà VIII li commuta la pena de cadena perpètua per arrest domiciliari a Arcerteri, a la Toscana, molt a prop del convent on hi ha les seves filles i, per tant, a prop de la seva família.
Allà, no és terrible la condemna.
Des d'un punt de vista concepte... personal, clar. Amb ell, doncs bé, li permet tornar a la seva zona natal, a prop de la seva família, a casa, una casa benestant, tampoc és un home, diguem, pobre, eh? És un home doncs, benestant amb ingressos, per tant, doncs bé, com a mínim el permet doncs, acabar els dies de la seva vida. Doncs,
perquè era gran i en aquests moments...
Ja era gran, estava començant a perdre la vista d'observar tant el cel, en part, i he observat el sol a ull nu, vull dir que és a dir, aquesta generació d'astrònoms tots acaben fatal de la vista, i ell acaba sec, fins i tot. Els últims anys de la seva vida, ell acaba sec, fent investigacions encara interessants, però ja... diguem, amb un ànims i amb un estat físic que no li permeten estar dalt de tot.
El desig del damneat memoriae, de d'esborrar la memòria de Galileu per part de l'Església, és evident que no va triomfar, perquè avui n'estem parlant el 2022 d'això, eh? Però a la seva època realment va ser esborrat Galileu de la presència en el debat i amb l'opinió pública naixent?
No. Això, jo crec que això l'Església no ho aconsegueix. El debat és molt calent, potser no a la zona dins península itàlica, però Descartes està a punt de publicar doncs, un dels seus llibres més importants. Newton neix l'any que mor a Galileu. El debat està molt calent i, per tant, és qüestió de dècades que ja ningú es plantegi el que al cap d'un segle ningú s'està plantejant ja el model geocèntric, eh? Per tant, són qüestions de dècades, eh? Fins i tot amb algunes coses de procediment, de si l'empirisme és una font de coneixement, no passa ni un segle que Europa accepta que l'experimentació, l'observació aporta coneixement real.
Per tant, e pur si muove.
La frase de la seva acadèmia dels seus deixebles és probando e riprobando. I aquest provant i tornant a provar és diguem, el frontispici de la nova ciència moderna i això no ho tomba ni el cardenal Bellarmino, ni l'Urbà VIII, ni ningú, no?
Ignasi Llorente, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut una altra vegada a l'Avantguàrdia. Com sempre, les teves explicacions són clares i claríssimes i atractivíssimes. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Solís Sabater, el judici de Galileu, per tant, sí que és important en la història. No és només un mite que hem inflat.
No, i a més és la dignitat. És a dir, afluixa, però, en fi, la dignitat hi és.
Això és l'Avantguàrdia.